La Viqui pregunta. El coneixement a l'abast de tothom.
Benvinguts i benvingudes, Viqui Friquis. Aquí estem per presentar-vos un nou programa de la Viqui Pregunta al nostre equip, l'Amador, en Robert i la Gemma. A l'esplèndid edifici modernista del Conservatori Municipal de Música de Barcelona, el que anomenen la Peixera, sota els vitralls de la lluerna de colors, trobareu esgrafiat el nom d'en Claver, entre Schumann, Wagner i Beethoven, per reconèixer la seva obra i el seu llegat. Hi ha molt a parlar d'en Josep Anselm Claver. És una figura rellevant a la història de Catalunya, en una etapa clau d'aquesta societat nostra, en plena revolució industrial, auge de la burgesia, el liberalisme, la Primera República. Voleu saber com el fill d'un humil fuster del barri de la Ribera de Barcelona arribà a ser president de la Diputació de Barcelona en dues ocasions? Per saber més d'en Claver, empresari, polític, escriptor, compositor, poeta i activista pels drets humans, avui la nostra Viquipregunta és: qui era Josep Anselm Claver? L'Amadora ens resumirà què diu la Viquipèdia. I per parlar en profunditat del seu llegat i la seva importància, entrevistarem a Bruno Nájera, president de la Federació de Cors de Claver. I acabarem amb les coses de la Viquipèdia.
La Viqui pregunta.
Qui va ser Josep Anselm Claver?
Què diu la Viquipèdia?
Bé, la Viquipèdia descriu a Josep Anselm Claver com un poeta, compositor i polític. Va néixer a Barcelona a meitat del segle, bé, la primer quart del segle XIX, i va morir en el tercer quart, del 24, del 1824 al 1874. En aquests 49 anys de vida, perquè ens ubiquem com estava el món, a Espanya va haver-hi 80 presidents de govern només en 49 anys. I això significa que va néixer en un moment d'una altíssima preocupació social, inestabilitat. Estem parlant d'un moment en el qual les indústries estaven entrant dintre del món laboral, i per tant els canvis des del món rural cap al món industrial, la revolució industrial, tenia una importància clau. I aquest és la ubicació temporal del personatge. Ell venia d'una família humil en el qual ell no va poder tenir pràcticament estudis, i només li va quedar una afició per la música que li venia de part de la seva mare. Als 6 anys, va perdre la visió d'un ull, i per tant va tenir una dificultat molt important per entrar en el món laboral, perquè en aquestes circumstàncies hi tenia molt poques possibilitats. Per tant, el que va fer és formar-se en temes musicals, perquè era una cosa, diguem-ne, d'afició, però que li interessava, i va fer estudis, diguem-ne, autodidactes. El 1845, ell forma una societat orquestina que es diu l'Aurora, amb una vintena d'amics seus. No, en principi, pues, era una qüestió amateur. I tocaven instruments diversos, guitarres, bandúrries, etc., però paral·lelament van aparèixer, això va animar que apareguessin altres formacions, com rondalles i estudiantines d'altres comunitats, d'amics i tal. Però això genera una intensitat de competència en aquest entorn molt nou en aquell moment, i ell reconverteix l'Aurora en una altra organització que es diu la Fraternitat i que es considera la primera societat coral de l'Estat. És a dir, aquell tema de tenir instruments, guitarres, bandúrries, va passant a desenvolupar la cultura vocal dels participants. Això va permetre apropar la música i la cultura a la classe treballadora. Aquest és un aspecte clau, perquè en aquell moment bona part de la classe treballadora no tenia, no tenien accés ni tan siquiera a superar el nivell d'analfabetisme. I a través de la música va introduint això perquè no només aprenien a cantar, per dir-ho d'alguna manera, sinó que anava acompanyat d'un programa de culturització i d'aprendre a llegir també, i per tant treure'ls d'un estadi molt, molt precari. Com que no existia cap mena d'activitat extralaboral en aquell moment, no, ni jo sí, ni elements de, ni la sanitat estava cuidada, ni hi havia educació, els cors acaben convertint-se, i sobretot les agrupacions, com a concepte d'agrupació social, acaben convertint-se en un element clau per crear una certa revolució social. Seguint l'exemple de la Fraternitat, que la tornen a renomenar i es diu Societat Coral Euterpe, apareixen nombroses entitats corals que Clavé va agrupar, va saber agrupar i dir, en comptes de tenir una gran competència, tindré una gran societat, els va agrupar dintre d'una associació euterpense creada en el 1860 i que sota aquest xupluc s'aprofitaven totes les petites corals d'intercanvis de partitures, intercanvis d'experiències, intercanvis musicals, etc. I per primera vegada Clavé va preparar uns fragments corals i instrumentals del Tannhäuser en aquella època, que suposava la primera vegada que Wagner arribava a Espanya, gràcies a la seva adaptació dels seus textos, dels seus libretos. A conseqüència de la revolució del 1868, els cors de Clavé van deixar de ser l'eina bàsica per canalitzar les inquietuds republicanes per ser dirigides primer a través de clubs de federalistes i també amb l'aparició del Partit Republicà Democràtic Federal, que posteriorment s'anomenaria Partit Republicà, simplement, i Clavé aprofita per entrar com a membre de la Junta Revolucionària que s'havia creat arrel de la revolució de la que coneix com a la Gloriosa. L'any següent va ser president del Pacte de Tortosa, aleshores entra en política formalment, el 1871 és elegit diputat, és nominat president de la Diputació de Barcelona i el 1873, amb la Primera República Espanyola, el fan governador civil de Castelló i delegat del govern a Tarragona. Tot això va molt bé fins que el cop del general Pavia, aquell que va entrar amb el cavall dintre de les Corts, el 3 de gener del 1874, posa fi a la República i a tota esperança democràtica dipositada en ella. Poques setmanes després, Clavé va morir, per tant, no va veure, diguem-ne, la segona part. La síntesi de la seva filosofia la va deixar en la frase «Instruïu-vos i sigueu lliures, uniu-vos i sigueu forts, estimeu-vos i sigueu feliços».
Caram, quina sentència. Això és per gravar-ho amb lletres d'or i tenir-ho ben present. I és que va crear un moviment coral a Catalunya, però no només això, va crear també els inicis del moviment associatiu i va més enllà del cant coral per convertir-se en un motor de transformació social, on es creen forts vincles humans i es donen eines culturals a les classes obreres per adquirir formació, autoestima i sentiment de pertinença. Això és una gran revolució. Se'l considera, de fet, el precursor del nacionalisme català. Pensàvem que només era el que va iniciar els cors d'en Clavé.
Pues sí, pues anava més enllà.
Anava més enllà. Per aprendre una mica més, escoltem l'entrevista d'avui. Ja veureu.
La Vicky Entrevista.
Doncs en el context de la celebració dels 200 anys del naixement de Josep Anselm Clavé i els 150 de la seva mort, ens acompanya avui Bruno Nájera, el 18è president de la Federació de Cors de Clavé. Benvingut a Sant Feliu, Bruno, com estàs?
Moltes gràcies i molt benvingut, sí, sí. Fantàstic.
Doncs, escolta, t'hem demanat que vinguis per explicar-nos més coses d'en Josep Anselm Clavé. Quina és la importància de la seva figura? La Viquipèdia ens ha donat moltes dades biogràfiques, però volem saber més d'aquesta persona humana, del músic, del compositor. Parla'ns d'ell.
Doncs mira, Josep Anselm Clavé, que és el fundador de la nostra institució, jo crec que va ser un home modern a la seva època, un home revolucionari, perquè ell simplement va voler canviar el món a través de la música, a través del cant. Nosaltres potser el tenim doncs, més com a doncs, aquest, bueno, l'impulsor del cant coral, no? de la música, no? Però també de la seva vessant, com un gran activista dels drets de l'home i de la dona. També un gran defensor de la cultura popular, perquè hem de pensar que a l'època que ell vivia hi havia una molta repressió, tot el que era el tema associacionisme. De fet, ell és l'inventor. Ell, bueno, agafat una miqueta la tradició dels gremis, no? dels artesans de Catalunya, ell va pensar, de quina manera jo puc unir gent amb inquietuds musicals i, sobretot, de classe més popular. Estem parlant de per ell, la classe popular eren els obrers, no? Els treballadors que cada dia havien d'anar a la feina, no? I, d'alguna manera, empoderava, donava cultura, feia ensenyar el català, per exemple, als treballadors a través de la música, no? Que l'aprenien a cantar. I després, doncs, com que un gran defensor dels drets, no? Dels treballadors, doncs va crear una gran xarxa de corals, les primeres associacions de la història, no només a Espanya, sinó a tots els països catalans, sinó que ell era, doncs, va crear una mena de mútua de socors, no? Que tots els treballadors, doncs, quan tinguessin alguna necessitat, alguna baixa, doncs allà on no podia arribar o no arribava perquè no hi havia la norma per part de l'empresari, ells van crear el que seria el primer sindicat musical de la història.
Molt bé, molt interessant. De fet, coincideix amb aquell moment tan important del desenvolupament de tantes cooperatives aquí a Catalunya, moltes pels seus sectors, cooperatives agrícoles, cooperatives industrials, i tot això no seria possible sense la mà d'obra, sense el desenvolupament de les persones, que de fet ja és aquest ambient del qual prové Josep Anselm Clavé. Ell ve d'una família humil.
Exacte. O sigui, Josep Anselm Clavé, no ens pensem que era una família benestant de Barcelona, sinó al revés. El seu pare era fuster. Ell, en principi, havia de fer la feina del seu pare, però va tenir un problema de vista, no? Que no veia a través d'un ull, i sembla ser que la seva mare, que és molt important, o sigui, la figura de la mare, que li va donar lliçons de francès i lliçons de música. De fet, els historiadors, quan ens comenten, que han trobat llibres, llibres d'ell, els de la família, del seu llegat, llibres de música, de solfeig, els primers que hi havia, no? Que música, tots que eren música, venia d'Europa. I ella es movia, com bé dius, en una època molt revolucionada, la revolució industrial, no? Que era ja l'arribava a la segona època. Jo crec que ella es movia també amb els utòpics, no? Era una mena, ell, com veia, no? Volia crear una societat més justa, una societat més igual per tothom, no? I equiparar, va donar la consciència de classe, no? De que els treballadors formaven part d'aquella gran piràmide de la societat, no? Que tenien un pes important, no? Fins i tot ell, hi ha una de les peces que es diu La Maquinista, que és que dignifica el treball. O sigui, els timbres de la feina són, o sigui, és la honra, no? Ens convida al treball. El treball com a forma part de la condició humana. Mm-hmm. És que nosaltres treballem per fer un món millor.
Molt interessant. Això és part, la part més important, més intangible del llegat d'en Josep Anselm Clavé, però sens dubte també pel que és més conegut i pel que és més important és per la federació, per la creació dels Cors Clavé, que s'han convertit en la federació que tu ara presideixes. Parla'ns d'aquest llegat. Quina és la gran importància que té?
Ell, el seu llegat, va crear la primera associació, que era una coral, la Coral Euterpe, i arran de la creació d'aquest cor de treballadors va impulsar la creació de més cors per tot Catalunya. Quan va veure que això funcionava, no? Que hi havia un esperit molt treballador de la gent d'aprendre cançons, va crear la primera associació de la història, que era els cors de Clavé. No? I, i no, durant ell era, doncs, diguem, el primer president, no existia, no, encara l'associacionisme, no? De fet, ell és l'inventor, no, d'aquest terme. A partir d'aquí, no només van fer associacions de música, sinó avui dia hi ha de tot. Hi ha clubs d'escacs, clubs ocellaires, teatres, esbars, no? Els castellers, no? Ell, la importància potser que té del seu llegat als cors de Clavé és, i que encara funcionem, no? Que és que aquests cors d'homes, no? De treballadors, a poc a poc van anar evolucionant, no? L'entrada de la dona també a les corals, i avui dia tenim més de 150 corals d'arrel claveriana a Catalunya. Moltes estan federades amb nosaltres, són entitats que tenen, doncs, 100 anys. Per exemple, aquí a Sant Feliu tenim una coral que fa 125 anys, que és la Puntella, no? I tots tenen aquests noms, eh? Els noms de les corals claverianes tenen noms de flors, de valors, de, no sé, d'arbres, o sigui que el roure...
És molt, molt republicà, no? La fraternitat...
Fraternitat, sí, llibertats, sí. De fet, nosaltres, bueno, ja ho declarem, som una entitat, som una institució republicana, o sigui que el mestre Clavé era un ferm republicà, escrivia els seus escrits, penseu que ell va ser el fundador de La Vanguardia. Mm. És que sembla que no, ell va fundar La Vanguardia, però que després la capçalera, el conde de Godó, se la va quedar. Però hem de pensar que ell, els seus escrits, era periodista, escrivia, poeta. Mm-hmm. Totes les cançons les escrivia ell. I eren poemes que abocava a la natura, però, per exemple, va escriure, que ara l'estrenem a les festes de la Mercè, va escriure la primera sarsuela en català de la història, l'Aplec del Remei. I l'Aplec del Remei és una història que passa a Caldes de Montbui, que està a propet vostre.
Aquí mateix, sí.
I sí, llavors és una història divertida que passa als balnearis, però realment el rerefons d'aquesta òpera és que fa una ferma crítica a la corona i al govern de torn de l'època. Penseu que era l'època del caciquisme, de les lleis injustes, de l'Espanya negra. I a Barcelona es notava moltíssim la repressió que hi havia per l'associacionisme. Sí.
De fet, és tan important el llegat dels cors de Clavé que eclipsen, en certa manera, els altres aspectes de la seva personalitat no menys importants. No? El que parlàvem del cooperativisme, sense aquesta clau, sense aquesta baula a la cadena, Catalunya seria molt diferent, la nostra societat seria ben bé una altra, però certament entre el cooperativisme, el treballar en comú, i l'associacionisme, el trobar-nos un altre cop junts i sovint al voltant de la cultura, ens han ajudat a preservar la cultura catalana i a seguir ser qui som i a desenvolupar la nostra Catalunya tal com és avui. Diguem que es mereix encara més en Clavé per reconèixer que no només, que no és poca cosa, haver fundat els cors de Clavé, sí senyor.
No, si us pensem Clavé, bueno, hem de pensar quants carrers, quants monuments hi ha a Catalunya, i no només a Catalunya, a tota Espanya, eh? O sigui que és una figura que potser els governs que han hagut s'han encarregat d'esborrar una mica la seva memòria, no? Mm-hmm. Però el que dius tu és que aquesta arrel treballadora, obrera, cooperativista, utòpica, no? Ostres, potser hauria de tenir un lloc més important només a la nostra història,
sí,
que la té, però encara més, que s'estudiés més a les escoles, perquè les seves idees utòpiques, aquesta manera de crear xarxa, associacionisme, unió del poble, no? que potser això a vegades ens oblidem, no? Uh-huh. I després el tema del dignificar l'obrer, o sigui que ell sí que parla de classe popular, però ara podríem parlar simplement dels obrers, dels treballadors, com tu i jo, treballadors del, sí, món de la cultura, de la comunicació, no? Uh-huh. De que entre nosaltres, no, que creem aquesta consciència d'estar orgullosos de ser treballadors i de fer un món millor a través del nostre esforç.
Uh-huh. En definitiva, va dignificar perquè el cant ens iguala.
Ens iguala. Una coral és el més democràtic que
sí,
hi ha.
Sí, senyor.
És la unió de tothom a favor de defensar aquella cançó, de portar l'entitat més enllà, no? De defensar i estar orgullosos de formar part d'un grup amb gent que compartim inquietuds, no? Musicals, que som de l'associació, i no només cantar, o sigui que és que ho podem portar a un club d'escacs o no sé, un grup, un esbart, un grup de teatre, no?
Sí, però, permetem, nosaltres també som cantaires i també estem amb coral, també sabem el que és això, però és que és una cosa molt especial, és per dir, sisplau, proveu d'anar a la coral, sí, sí, perquè sí, sí, més enllà de la bona veu individual, es tracta de treballar per la cançó comuna, no?
El bé comú.
Exacte, bé comú. Per dir, no cal que destaqui la teva veu prodigiosa si la tens, sinó que facis la teva veu, segueixis les indicacions i anem a fer que això soni més bonic encara que si fos una sola veu.
Som cultura popular. Cultura popular. Hi ha una de les coses que els governs que no poden fer les administracions i és la cultura popular. Cultura popular és el nostre torn. Ho fem nosaltres, les entitats. L'administració pública no pot fer cultura popular. Som nosaltres els encarregats de vetllar perquè el nostre patrimoni immaterial sigui que duri durant molts segles, més anys, i nosaltres tenim aquesta flama. I és el que el mestre Clavés va comentar. Associeu-vos i sereu feliços.
I com estem de salut en això? Com es veuen les noves generacions? Tenim incorporacions? Hem d'estirar els nens i nenes perquè vinguin a cantar?
Ja, el mestre Clavé va fundar el terme, va inventar-se el tema Moviment Coral Català. Moviment Coral Català és una gran confederació de música coral en el qual estem tots allà. Potser ara les nostres corals, la de la Federació de Cors de Clavé parlo, doncs potser som les corals més clàssiques, les corals més solera, no? Tot i que les nostres societats corals comencen a obrir seccions per cors joves. Però també he de dir que tenim una Federació de Cors Infantils de Catalunya, que és que ens interessa moltíssim crear una nova pedrera que serà els futurs cantaires que tindrem a les nostres corals. Si no, arriba el moment que haurem de tancar, perquè no tindrem, no tindrem més cantaires. Però en aquest moment, el cant coral va ser una bona època, perquè és que tenim cors joves, tenim corals infantils, i cada vegada la gent pren consciència que cantar és una gran experiència, no? I que a totes les famílies, gairebé ja tenim algú que canta una coral o és el president de la coral tal. I això és importantíssim. I jo crec, per la teva pregunta, Gemma, portem una bona època i hem passat una pandèmia i després de la pandèmia potser encara ens hem empoderat més i tenim més ganes de que el cant coral arribi més a les famílies i que nosaltres hi puguem participar.
Doncs és molt important, de fet és imprescindible que aquest jovent rebi tots aquests valors dels quals parlàvem, de treballar en comú, de treballar desinteressadament, d'ajudar-nos, de compartir, de tenir després també tots aquests espais de lleure, de convertir la cultura, de cantar en català, sobretot.
També.
D'entendre que ens podem adaptar als nous temps, d'acord? Em sembla que avui que es pot dir que les corals arriben a cantar jazz, arriben a cantar tot rock. Els estils.
I hem de dir que, és que nosaltres també ens hem revolucionat. Nosaltres tenim un espectacle que es diu Clavé Rock.
Molt
i
bé.
Simplement fa quan surt de pop i rock català i cantaró amb el cor i amb una miqueta d'acompanyament d'orquestra i una banda de rock. O sigui, crec que, i és una cosa que he vist a les entitats, ens estem com revolucionant, no? És intentar arribar cada vegada al públic, no? I no oblidar-nos de la llengua catalana, el català, perquè és una llengua que a tots ens agermana, que la cantem, que hi ha molta gent que són nouvinguts, que venen a cantar les corals i aprenen. O sigui, nosaltres som una eina de vehicle de cohesionador o un vehicle de cultura, depèn de la llengua, no? I això és el que deia, que és una cosa que el govern sap que la cultura popular, que les entitats, estem fent molt bona feina.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Bruno. Ens quedem en molt bona impressió, molt contents de saber que l'estat de salut de les corals a Catalunya és tan bo i no deixarem de participar. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Coses de la Viquipèdia.
Mireu, molta gent es pregunta com em puc adreçar als viquipedistes per resoldre un dubte o comunicar un error. És lògic, perquè la gent pensa que la Viquipèdia només són articles formals, enciclopèdics, i no sap com escriure un missatge. Però és molt fàcil. Si us fixeu en totes les pàgines dels articles normals, al costat, a dalt, a l'esquerra, al costat hi ha un botonet que diu discussió. Un text que diu discussió. Preneu allà i se us obrirà una pàgina que és paral·lela a cada un dels articles que tenim, en la qual podeu fer preguntes, expressar la vostra opinió o demanar que es canviï algun error que n'hi ha. Tot això és un espai de comunicació que existeix. També es podreu adreçar específicament a un usuari, si sabeu el seu nom, el seu nickname, el seu codi intern, i perquè us ho ha dit o perquè l'heu vist que escrivia en algun altre lloc, i és tan fàcil com escriure usuari, dos punts, i el nom d'aquest senyor, i anireu a la seva pàgina. I també, com en el cas dels articles, aquesta pàgina té un complement que és la seva pàgina de discussió. I allà li podeu preguntar coses específiques per ell, o d'ell, o d'un article que hagi fet ell. Però si el que voleu és fer una pregunta genèrica o simplement és que no sabeu si adreçar-vos a una persona concreta o què, el millor és anar a la taverna. La taverna és com una mena de xat obert en què poden participar tots els editors de la Viquipèdia i, òbviament, i també les persones lectores que han vist alguna cosa i la volen preguntar o volen ampliar o volen corregir, però no, concretament no saben a qui adreçar-se. Uh-huh. Taverna la trobareu en el menú al costat...
A la barra lateral de l'esquerra.
A la barra lateral de l'esquerra, al costat de la bola del món o... Sí, al costat de la bola del món surt la taverna. Uh-huh. I allà, ja veureu, hi ha quatre subtipus, però va, no té importància. Allà podeu preguntar el que vulgueu. També, ara, en aquestes dates, tenim l'oportunitat de fer-ho física i presencialment, perquè els dies 9 i 10 de novembre fem la Viquitrobada anual de tots els viquipedistes de la Viquipèdia catalana, tots els que vulguin anar, clar, perquè són més dels que van habitualment.
Sí, però a vegades les persones es pensen que això és pels wikifriquis editors i és per tothom.
És per tothom.
Viquipèdia són tothom,
correcte.
Tots els usuaris.
A la Viquipèdia anem els que ja sabem que anem perquè ens apuntem regularment cada any, però en cada edició sempre apareix alguna persona que és com si hagués caigut per allà i preguntant que quan val l'entrada i no, és que
és gratuït.
És que és gratuït i es tracta de com anar a un cicle de conferències, però sobretot és que coneixes la gent...
De fet, s'organitzen xerrades i s'organitzen actes. Em sembla, Amador, que fas una presentació.
Sí, faré un treball en equip, més que una presentació.
Molt
aquest
bé.
Any és a Sabadell, per tant, ens agafa a prop és central respecte a Catalunya. I
guardeu-vos a l'agenda. Hem dit que això serà pel dia
9
i 10 de novembre.
Sí.
D'acord?
Busqueu per saber les dades exactes, busqueu dintre la Viquipèdia Viquitrobada 2024.
Molt bé, doncs fins aquí la Viquipregunta d'avui. Recordeu que ens tornem a trobar a Ona Codinenca, al 107.2 de la FM, en dues setmanes. I que tots els nostres podcasts estan a la nostra web, laviquipregunta.cat, i també tota la informació i els enllaços de cada capítol. Si ens voleu fer arribar una Viquipregunta, a la web trobareu el formulari per fer-nos-la arribar, laviquipregunta.cat. Ens veiem a la Viquitrobada? Vinga, fins aviat, una abraçada. Adeu, Viquifriquis!
Adeu.